LíniaDirecta.com.
Ja ho veus, Artur, com estan les coses de la natura i com està la fauna, eh?
I tant, eh? I tant. Et quedes parat, amb totes aquestes informacions cada vegada més preocupants.
Musclos o cloïsses de la illa flotant d'escombraries del Pacífic.
Déu-n'hi-do.
Això és el que s'està produint ara allà. Així és que tu, Jacito, no ho sabies tampoc, eh?
Jo tinc la notícia aquesta de que han trobat a Formentera un frailecillo. Sabeu que l'ocellet aquest típic d'Escandinàvia i tal?
Però què no sabràs tu de Formentera? Però què no has trobat tu?
Tinc moltes fonts, tinc moltes fonts.
Ja. Doncs, escolta, una mica més lluny, al Pacífic, saps que hi ha una illa que s'ha de fer amb força de plàstics i d'escombraries diverses. Doncs ara allà s'hi estan creant crustacis.
Això és com el mar de los sargazos.
Per tant, quan vagis a demanar, segons a quin país i segons a quin indret, una mariscada, demana també l'etiqueta de la procedència d'origen. Quedem-nos a casa. En un polígon de la plana del Corb, a la Noguera, hi ha el projecte Planta, creat pel grup Soriguer i la Fundació Soriguer, un singular espai únic al territori que uneix l'activitat pròpia d'un complex industrial del grup Soriguer i la creativitat artística promoguda per la Fundació Soriguer, que es va crear el 1985. Com ho veus, això? Què en saps i què n'expliques, Artur?
Mira, jo crec que la Fundació Soriguer, que va ser creada, com molt bé deies, el 1985 pel senyor Julio Soriguer i la senyora Josefina Blasco, va començar d'una manera molt curiosa. És a dir, ells tenien una col·lecció d'art espanyol, català, una col·lecció no molt nombrosa d'obres, i es van adonar ràpidament obres del segle XIX i XX, que naturalment era molt difícil que aquesta col·lecció prosperés, perquè moltes d'aquestes obres mestres estan ja en grans museus. Llavors, a través del Julio Vaquero i de l'Anna Vallès, van anar construint una col·lecció d'art contemporani, una col·lecció del segle XX i XXI, que jo crec que té una cosa molt curiosa com a característica, que és que, a diferència d'altres col·leccions, com vam parlar l'altre dia de la Fundació Vilacases, que té un esperit de suplència institucional, aquí no. Aquí és una col·lecció privada que no té, diguéssim, cap mena d'obligació ni amb el territori ni amb la cronologia dels artistes, i el que fa és un equilibri molt interessant entre artistes molt reconeguts com Antonio López, Juan Muñoz, William Kendrick, Anselm Kiefer, Bill Viola, contemporanis, amb artistes molt menys coneguts i alguns que pràcticament no hi ha obra a Espanya, com Juli Meretu o Doris Salcedo. Per tant, aquest equilibri entre el més consolidat de l'art contemporani i el més nou, el més que està sorgint, doncs em sembla molt interessant. I en el projecte Planta, justament, això és on es pot veure i es pot cristal·litzar, sempre amb aquesta connexió amb l'home i amb el territori.
Senyora Anna Vallès, com anem? Molt bona hora.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. I això que fan vostès, per què?
Bueno, això respon a la nostra essència, que és el retorn a la societat a través de l'art, de la cultura.
I aquesta mescla curiosa, que no té gaire precedents ni gaire comparació?
El projecte B Planta neix, com has explicat, Artur, de la meva pròpia biografia, en un moment molt important per mi i també pel grup Soriguer, com va ser el primer relleu generacional del grup Soriguer. Això va ser l'any 2010, un any molt complex, perquè estàvem rebent els impactes de la crisi del 2008 i estàvem en un moment també que havíem crescut d'una manera adquirint empreses i, per tant, teníem moltes cultures que estaven convivint. I per la meva experiència personal vaig veure amb la Fundació Soriguer introduïda dintre dels nostres processos industrials la possibilitat d'integrar les persones, de fer un projecte que sigués el buc insignia del grup a través de la nostra essència. Així va sortir Planta.
I això ho fan en un polígon industrial convertit en un museu.
Bueno, no és un museu. És una interrelació entre els processos industrials originaris del grup empresarial i site específic que mostren obres emblemàtiques de 5 artistes, com deies, internacionals, i que correspon a 4 aspectes, que els 4 són igualment importants per nosaltres. Per una banda, aquests 4 artistes, l'art. En segon, on s'ubiquen aquestes obres, l'arquitectura, que volem que respongui als temes més importants del segle XXI, com és la sostenibilitat, com és l'eficiència. El tercer element és el coneixement, tan important, i que per una banda està amb el laboratori que tenim del Departament d'Innovació, que hem creat fa 5 anys, però també el coneixement que rebem de cadascuna de les visites que venen a conèixer el projecte Planta i també a visitar l'empresa Soriguer. Mm.
Si vostè no li vol dir museu, com el defineix? Quina paraula utilitza vostè per definir-ho?
Pues un espai, un projecte, on l'art conviu amb l'empresa, on la creativitat i els processos industrials interactuen. És un projecte emocional, un projecte on l'art crec que està visquent en la seva màxima essència.
Però vostè sap que en algunes ocasions sempre s'ha establert, vaja, el debat aquell sobre el continent i el contingut. En unes característiques de continent com les que vostè defensa, base de l'empresa, seu de l'empresa, polígon industrial, etc, etc, en quina mesura la reestructuració, la recuperació d'aquesta planta industrial té més força que l'obra que s'hi projecta a dins, que s'hi exposa a dins, més enllà de que pugui conviure perfectament les dues possibilitats?
Sí. Bueno, en un moment com el que estem vivint, no? de canvis constants, d'incertesa, Planta és un procés que integra la creativitat, no? La creativitat artística, a uns processos innovadors dins de la pròpia companyia. Què aporta l'art? L'art aporta una visió disruptiva, el canviar les preguntes per trobar noves respostes, no plantejar-se els temes des d'una única òptica. Per tant, els espais que conviuen amb els processos industrials tenen aquesta força que transforma el grup empresarial i els processos amb una nova visió, amb un nou enfoc.
I vostès creuen que li fan la competència, no sé, al Magba, per exemple, o a algun dels coneguts museus d'art contemporani?
Bueno, no. De fet, és tot complementari i, de fet, tenim vinculacions amb CCCB, per exemple, que hem estat amb una exposició de William Kentris, al que hem prestat una obra. Al Magba, doncs, tinc l'honor, no, de pertànyer al seu patronat. O sigui, tenim una vocació de retorn a tot nivell i, per suposat, de compartir, no?
Sí, jo aquesta complementarietat la trobo molt interessant i, a més, una fundació no té per què tenir aquesta, com dèiem, intenció de fer feines de suplència institucional, sinó de col·laboratives, com feu. Però a mi hi ha una pregunta que voldria fer, que és tota aquella primera part de la col·lecció Soriguer que parlàvem, no? Aquesta primera part d'artistes del segle XIX i XX i alguns que veu comprar als inicis, que em consta, no es veu massa, no?, a la vostra seu. És a dir, aquests diàlegs amb els artistes d'avui els teniu pensats de fer en un futur?
Bueno, de fet, la primera exposició que vam mostrar a la Fundació Soriguer a l'Espai a Lleida va ser precisament aquest primer grup, no?, d'obres d'artistes del noucentisme català i també primeres adquisicions que vam fer a galeries de Catalunya. I ara, precisament, tenim un artista, Joan Pujol, de Lleida, un escultor, i estem treballant amb el Julio Vaquero per mostrar una mostra d'aquest fons, no? I potser sí que agafarem alguna de les obres del noucentisme, però el més rellevant no és tant mostrar les peces com el caràcter, com mantindre el nostre llegat, no? El caràcter de visió del nostre fundador Julio Sorigué i la seva dona Josefina Blasco de compartir la seva afició, no? Uh-huh. per l'art.
I d'aquella afició n'ha vingut ara tot aquest projecte Planta, perquè també vostès d'alguna manera volen demostrar que una empresa tan important com el grup Sorigué, que factura, doncs, home, unes xifres realment respectables cada any, no?, a l'entorn de 4.000 milions, que em sembla, no?, que facturen vostès.
Bueno, nosaltres el que és més rellevant és les persones, no?, a les que donem treball. Que no,
estem... Perdoni, 600 milions, sí. 600 milions sí, facturen sí, per són, les xifres que tinc i ocupen unes 4.000 persones, havia confós
sí,
les dades.
Sí, gairebé 5.000 persones. Uh-huh. I la nostra companyia té més de 65 anys d'història i estem en un projecte molt, molt important de diversificació de les nostres activitats, d'adaptar la nostra companyia, no?, a les necessitats i a la conjuntura actual, no? Tenim des de serveis urbans, la tecnologia de tractament d'aigua, la construcció i ara l'energia.
I què els fa a vostès donar el pas d'allò que havia estat una afició de la parella fundadora del grup per l'art, complementàriament, per tant, diguem-ne que privada, a convertir-ho en un element per exposar també la projecció pública de la mateixa empresa?
Bueno, per mi el més important és donar a conèixer què és el grup Sorigué i com és el grup Sorigué. Això és el que diferencia qualsevol empresa, el com, no?, i el per què. I el més... El que materialitza millor els nostres valors i el com som és aquest retorn, no solament amb la Fundació, sinó també amb les nostres activitats dintre de la companyia, no?, dintre del Departament de Responsabilitat Social Corporativa. I aquesta voluntat de compartir no solament està amb aquest projecte Planta i la Fundació, sinó també un compromís d'integració de persones amb exclusió social, un compromís amb la creació de línies d'investigació per tal de millorar, no?, el nostre entorn. I, de fet, com saps, no?, la setmana passada vam rebre el Premi Carles Félix Salat pel compromís social, que ens va fer moltíssima il·lusió.
Doncs precisament per això també la vàrem convidar per poder-la felicitar en directe per aquest guardó i per tota la iniciativa. Una empresa com el grup Sorigué, tan important, que factura 600 milions l'any, que té quasi 5.000 treballadors, interessada també no en fer mecenatge, perquè aquesta no és la feina exactament que vostès fan, sinó en mostrar la convivència i la dimensió cultural que representa que l'art contemporani sigui una extensió més d'aquesta empresa. Senyora Vallès, enhorabona per tot i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
I en una altra línia, però amb alguna mirada que algú podria considerar que és coincident, una donació multimilionària ha ressuscitat l'ala d'art modern del Metropolitan Museum, el Met de Nova York. Dos mecenes, cada un d'ells ha donat 125 milions d'euros, uh-huh, que són uns quants milions de dòlars més.
Sí, allà ho fan així, allà és el que anomenen el Club del 100, és a dir, si tu vols ser un mecenes, de veritat, entres en el Club del 100, que és els que donen més de 100 milions de dòlars per activitats de tipus cultural. Aquí estem en un altre club, clarament.
Bé, estem abandonant la Champions i anem a l'Europa League.
No estem però ni
no,
a l'Europa...
No hem arribat mai ni
no,
a l'Europa League.
Jo crec que estem a regional, a tercera regional, tal com estem, perquè no és ni Europa League el que tenim. Pensa que això és el pressupost del Manac durant 10 anys. el que fa aquesta parella, Òscar Tang i la seva dona, que és un dels primers mecenes asiàtics que fa ja 3 dècades que va formar part del patronat del Metropolitan.
Tang,
i que...
es diuen Tang, com aquella cosa que es feia de taronges, en
recordo. Sí, exacte.
Sí, els de taronges.
Això és tenir una edat, eh? Recordar això és tenir una edat, eh?
I ara el que volen és ampliar el Metropolitan amb la seva vocació enciclopedista per l'art modern i contemporani. Per tant, què faran? Obrir unes ales noves amb el nom de Tang, per descomptat, i ells, amb adquisicions que el museu farà a través dels seus equips, amb aquests més de 100 milions de dòlars, el que faran és el Metropolitan molt més gran i important del que ja és.
Però a partir d'aquí el Metropolitan també li farà la competència al Guggenheim, li farà la competència
al
MoMA i li farà la competència també a alguns altres museus prou coneguts d'art contemporani.
No sé si m'agrada això que el Metropolitan hi posin art contemporani. A mi m'agradava molt el Metropolitan aquest pacífic.
El Metropolitan, clar, és un museu amb vocació absolutament enciclopedista i hauran de buscar un tall. És a dir, jo no entenc, no crec que arribin al contemporani. Jo crec que s'acabarà més amb les vanguardes artístiques i el que farà serà complementar altres museus tan importants.
Però si han de competir, per exemple, per Picassos, no?
Que, ho tenen complicat.
Que al Guggenheim n'hi ha un galadal.
I el propi MoMA. Recordem que hi ha les de Moesels.
No, però més enllà de quadres concrets, parlo ja de quantitats.
Sí, sí.
No?
El Metropolitan pensa que hi ha peces de la tumba de Tutankamon, eh?
No,
que en principi no podrien estar allà.
No, el Metropolitan...
Hi ha unes peces de la tumba de Tutankamon, la tumba de Tutankamon no podia sortir res, tot era per que tenia que quedar a Egipte. I hi ha algunes peces molt significatives de la tumba de Tutankamon que se la van portar allò d'estranques.
Però tot això ja veuràs, Jacinto, com uniran tornant, eh? Perquè ja s'ha obert aquesta caixa Pandora, hi han hagut ja el museu, l'altre dia en vam parlar, Guimet, i ha començat a fer algunes restitucions. Tot aquest tema es anirà canviant els propers anys, perquè està a l'aire tot això. Passarà també amb la Fundació Getty de Malibú, també té obres d'aquestes del passat, diguéssim, antic, que acabaran retornant-les. No les més importants, segurament, però...
Pues és una pena, perquè de veritat el Metropolitan és un lloc fantàstic per anar.
Jo crec que és un dels grans museus del món, vaja. Jo crec que potser després del Louvre, com a museu enciclopedista, el posaria el primer, però, clar, recordem...
Abans, per davant del British?
British i Louvre. Passa que en els dos museus hi ha una cosa que em desagrada profundament, que són museus fets a través de la rampinya, bàsicament. És a dir, a través de campanyes...
Sí, no a partir de l'esforç.
Metropolitan és a través de gent que ha comprat unes obres, és a través d'una societat civil que s'ha volcat...
I l'altre són a partir de les colonitzacions.
I campanyes militars...
Però et portes el millor, eh? Quan vas en aquest pedre de rapinyes, quan et portes el millor.
Sí, però clar...
Perquè, clar, la pedra de Roseta no te la venderan, eh?
No, però vull dir, l'origen de tot plegat... és una mica...
També es tindria que parlar de tot el que han fet els museus aquests perquè la gent després... per al turisme. Perquè la gent després vagi a Egipte o vagi a Grècia...
No, això totalment d'acord.
Són una mica també són els abanderats de
clar, però tu quan estàs, per exemple, que la gent es posa davant de la Gioconda, doncs si tu et poses al darrere de la Gioconda, tens les noces de Cana de Veronés, que estava a Sant Giorgio a Venècia i formava part del refatori principal. Clar, aquesta obra es va pintar, Veronés la va pintar per allà, i allà és on ha d'estar.
Bueno, més fort és l'obelisc de la Concorde.
Bueno, clar.
A Luxor hi ha només un, tenen que estar els dos i només hi ha un. Clar. Hi ha un forat, és com que s'han arrencat un dent d'aquí davant, no?
És que, clar, tot plegat, si ho mires... Sí. Per tant, el Metropolitan, a mi el que m'agrada és això, que des de la societat civil i adquirint obres, clar, que també adquirides en èpoques que les coses eren més laxes, amb permisos d'exportacions, etc. Però està fet a través de...
O sense permisos,
però està fet des de l'adquisició.
Allà el més modern que teníem era el cruce del Delaware, no? Penso fins ara, no? L'obra aquella de Washington, que tothom es queda davant mirant allò com aquesta obra èpica, que és la gran obra èpica de la independència.
I allà s'acabava.
Sí, de fet havia una mica de Sargent, havia una mica, no?
Però diguéssim, acabava en el món més... ja no entrava amb les avantguardes. Clar, ara veurem com es relacionen, que és una mica el debat que hem tingut aquí.
Però tindrem que caminar més.
Molt més.
Si fan moltes més ales, ja
més ales
pots morir.
Home, d'entrada el que podem fer és anar o tornar a Luxor a veure com s'ha recuperat, que han tornat a obrir.
Ah, l'Avinguda de les Esfinges.
L'Avinguda de les Esfinges, sí. Que és realment un lloc
fantàstic. És una mica filfa, això, la idea que és... o no, que estan fent és allò, fent totes les mogudes turístiques per a veure si recuperen el turisme. Perquè, en realitat, aquestes esfinxes, jo les he vist, estaven allà de tota la vida.
Sí,
clar. El que han fet és donar ara la impressió de que han fet una gran recuperació de l'avinguda aquesta, però és l'avinguda que anava de Luxor a Karnak.
Sí.
I això havia estat sempre, jo les havia vist sempre, aquestes...
No, ja, però no s'hi podia anar durant molt de temps perquè no era aconsellable a causa de les amenaces terroristes, i després perquè ara han fet una reconstrucció, una revisió de tot això. Suposo que li deuen haver tret una mica la pols, que ja és difícil treure-li la pols al mig del desert, sí. Perquè la treus amb un plomall a les 9 i a les 9 i 5...
El problema que tenen és la pandèmia. El problema és que clar, el tema de la vacunació i tot això en aquests països... No està massa...
Tardaran molt a recuperar el turisme a aquests països, molt, home, molt, sí. Molt per les coses.
Ara aquest any volen obrir, el 22, volen obrir el gran museu de Giza, el que serà el gran nou museu egipci, que tindrà tot allà dins, però clar, a veure com ho faran, perquè jo crec que el problema del turisme és que ara no és fàcil en aquests països.
Si en els països ja occidentals costa tant, les grans fires internacionals s'estan suspenent, és a dir, les grans fires del món estan caient una darrere l'altra. Imagina't ara anar-te'n a altres llocs on la vacunació doncs, deu ser de què? Del 10%. Doncs imagina't.
No sé quina és Egipte, clar. En aquest moment, sí que és un país...
És difícil de calcular, fins i tot, perquè ni tan sols saben la població que viu al Caire, o sigui que és molt difícil. No està controlat, i el tema sanitari... Això, jo crec que és el veritable problema ara.
Això costarà, i costarà molt que la gent torni a viatjar i veure aquestes coses si no hi ha una seguretat absoluta. Tu imagina't els americans amb lo paranoics que són, fins que no hagin passat 3 anys després del final de la pandèmia, allà no viatjarà ningú.
Fica'ls en un vol intern, allò Caire Luxor, saps? Quines mides de sanitàries.
Són molt paranoics, els nord-americans.
Va estar el director de turisme egipci i el ministre van estar a Madrid la setmana passada i ells donaven molta seguretat. Deien que tot això estava molt controlat, que feien moltes proves, que els hotels estaven supergarantits i tal. Però, bueno...
Però, clar, què han de dir? Han de intentar treure...
Jo l'únic que pretenia era que em parléssiu de Luxor, no? Que em parléssiu de la paranoia, de la... Mira, que surt l'OMS i ens acaba de dir que tot això que ha passat aquests últims dies era una histèria que tampoc no calia, que
ja es veia,
no?
És que
ja es veia, i els que vàrem defensar això des del primer moment, clar. Ens varen dir que minimitzàvem els riscos i atenció...
Però això de viatges sempre és millor morir a Luxor que morir a Barcelona, o sigui, sempre és molt més...
Home, depèn en quines condicions.
És millor no morir.
Depèn en quines condicions, estimat Jacinto.